dans tout ce que je fais. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres. La vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará.
La taula del rei Salomó, amb Cristina Hernández.
Qui té temps per escoltar? Qui té temps per escoltar el missatge de la Terra? I qui l'escolta sap comprendre'l? Sap respondre a la seva crida? Sembla que escoltar la Terra és una invitació que ve de lluny, arrelada en les cultures tradicionals i sovint oblidada o descartada, massa ocupats que estem, en progressar. En parlem amb el filòsof Jordi Pigem, estudiós de l'obra del gran filòsof indocatalà Raimon Panikkar i que ara compila el seu pensament sobre aquesta qüestió en un petit llibre publicat a Fragmenta, Ecosofia, la saviesa de la Terra. Jordi Pigem és autor de la seva pròpia obra, publicada en títols com Àngels o robots o Intel·ligència vital. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Cristina.
Què és la ecosofia?
Doncs mira, ecosofia és un terme que encunyen al segle XX simultàniament tres filòsofs, sobretot Raimon Panikkar, d'una banda, i d'una altra banda un filòsof noruec molt important, que es deia Arne Næss. I aleshores, com deies...
Què vol dir ecosofia?
Sí. Doncs bé, el que tots dos, Næss i Panikkar, i el tercer també, Guattari, la conclusió a la qual arriben és que està molt bé l'ecologia, és molt necessària, però a més d'ecologia, que és la ciència relacionada amb la biosfera, amb els processos, amb els cicles de la biosfera, a més d'aquesta ciència necessitem una saviesa, sofia. I per això encunyen aquest mot ecosofia, que podríem traduir com la saviesa de la Terra.
La saviesa de la Terra. En aquest llibre que ara publica Fragmenta es reprodueix una entrevista que li vas fer a Raimon Panikkar el 2005 i aquesta entrevista la vas començar amb una primera pregunta. Ara m'agradaria, 16 anys després, fer-te la mateixa pregunta a tu. Puc?
Sí, tant, sí. Recorda'm quina era.
Gràcies, Jordi. Tu deies, Raimon, un poble indígena del que ara anomenem Canadà, els Cree, quan va conèixer la civilització moderna, ens van dirigir aquest missatge. Només quan haureu tallat l'últim arbre, quan haureu emmetzinat l'últim riu, quan haureu pescat l'últim peix, us adonareu que els diners no ens els podem menjar. Com veus l'estat actual de la Terra?
Doncs mira, l'estat actual de la Terra, de la biosfera, és pitjor que quan el 2005 jo vaig fer aquesta pregunta a Raimon Panikkar. I ell el que va respondre és que la Terra no la matarem. En qualsevol cas, el que podem crear són condicions que facin impossible la continuïtat de la vida humana sobre la Terra, si més no tal com la coneixem últimament, no? en l'època moderna. Okay. Aleshores, sí, tots els indicadors claus de salut de la biosfera en aquests més de 15 anys que han passat han anat a pitjor. No és només el canvi climàtic, sinó sobretot la desaparició d'espècies, la destrucció d'ecosistemes, contaminació de les aigües, de la terra, de l'aire, microplàstics, mil coses. I per tant, davant d'aquesta situació, que si la mires és realment impressionant, doncs una de les coses que Panikkar va intuir, i jo ja estic d'acord, que era necessari, és adonar-nos que la Terra no és un vaixell del qual nosaltres en som el capità, sinó que nosaltres som part d'aquest prodigi, que són els cicles de vida de la biosfera, i que hem d'aprendre a integrar-nos. I per aprendre a integrar-nos en la biosfera, mantenint tota la dignitat humana que tenim, naturalment, doncs per aprendre a integrar-nos-hi hem de desenvolupar aquesta capacitat d'escoltar la Terra, que deia Panikkar.
Escoltar la Terra, perquè ell deia, i tu també ho subscrius, això crec, que en aquesta dicotomia que plantegem, encara que ja sé que no t'agraden les dicotomies, sinó que ets més partidari de la unitat, però en el fons estem plantejant una dicotomia entre l'home i la Terra, l'home és el que perdrà, no la Terra. Som nosaltres els que estem en perill si no integrem una visió global i cohesionada de la Terra i nosaltres.
Sí, efectivament. Nosaltres, en el fons, tenim una societat que és molt fràgil, que depèn de l'equilibri del clima, depèn de que hi hagi un aire respirable, una aigua que podem beure, etc. I aleshores, bé, si hi ha canvis sobtats en els paràmetres de la biosfera, doncs nosaltres som dels primers en caure. En canvi, els bacteris i els virus poden continuar sense gaire problema.
En sobreviuran.
Sí, en variacions de temperatura, en canvis de composició química de l'atmosfera, amb el que sigui, els bacteris això no els afecta gaire.
Sobretot els extremòfils, que s'adapten a tot.
Per exemple. Sí. O sigui, són molt més adaptables que nosaltres. Nosaltres som més fràgils.
Exacte.
Som més sofisticats, però en la mesura que som més sofisticats, som més fràgils. Uh-huh. I ara que... Sí, digues.
Bé, aquesta visió globalista de la Terra com un organisme en si viu, dotat d'intel·ligència, dotat de coherència, que ell mateix s'autoregula, enllaça o em fa pensar amb la teoria Gaia de la ciència de Lynn Margulis i James Lovelock, que van, diguéssim, establir en els anys 70, més o menys, no, del segle passat. I té relació...
Sí, i tant. És a dir, el que fan Lovelock i Margulis demostrar científicament que la Terra té una sèrie de processos d'autoregulació de la temperatura mitjana de l'atmosfera, de la salinitat dels oceans, de l'acidesa dels oceans, etc. Uns processos d'autoregulació que són perfectament comparables amb l'autoregulació d'un organisme. Jo diria, per exemple, que podem estar convençuts que la Terra s'autoregula com a mínim tant com s'autoregula una cèl·lula. Cadascuna de les nostres cèl·lules s'estan autoregulant per mantenir el seu equilibri i poder fer tot el que fan. Aleshores, si el que avui sabem és que les cèl·lules són molt més complexes del que pensàvem, que estan en contínua transformació i que en el fons no les entenem, desborden la nostra comprensió, les cèl·lules. I aleshores, si cada cèl·lula és un prodigi, doncs molt més prodigi és encara tota la xarxa de vida que envolta la Terra.
Dintre d'aquesta xarxa de vida hauríem d'incloure també la matèria, la vida en mineral, però aquí hi ha un límit, que és el de l'autoconsciència o el de la sensibilitat. El que passa és que Raymond Panikkar feia fins i tot espiritualitat d'una pedra. Deia que la pedra està oberta al misteri.
Sí, però no en el sentit en què estàs obert al misteri tu o estan obertes les persones que ens escolten, no? És a dir, en la visió de moltes cultures tradicionals orientals, però també, per exemple, el neoplatonisme a Occident i la visió de molts místics, tota la realitat està viva. I tota la realitat es presa d'alguna manera o emergeix d'alguna manera d'un fons primordial de consciència. Ara bé, consciència que nosaltres anomenaran esperit o com sigui. Ara bé, això no vol dir que la pedra tingui les mateixes qualitats que la planta o que la planta tingui les mateixes qualitats que té un ésser humà. Hi ha diferents capacitats que es despleguen a mesura que els éssers es fan més complexes.
Sí, he entès o entenc que el misteri de la pedra és en si mateix, en l'organització de la pedra, com s'organitza per ser pedra, no? Si el misteri rau precisament en aquesta organització perfecta i meravellosa perquè allò sigui una pedra.
Sí, per exemple, hi ha minerals, cristalls, que tenen unes formes geomètriques extraordinàries i que veus que hi ha un procés en allà que no és simplement aleatori. En relació amb això també és molt interessant que des de fa pocs anys sabem que hi ha una evolució en els minerals de la Terra i que molts minerals que considerem substàncies inorgàniques que estan aquí des del principi dels temps en realitat són derivats de processos vitals, de processos orgànics.
Bioquímics, sí.
Sí, és a dir, que si no hi hagués vida a la Terra, hi ha tota una sèrie de minerals que no existirien. Que són com els...
Deixalles de virus i bacteris? O...
Sí, sobretot a partir de processos en els quals participen formes de vida petita, diguéssim, com virus, bacteris i altres. Però de la mateixa manera que la fusta, que un cop la tens convertida en una taula, doncs és una cosa que no està viva, però surt de la vida, surt de l'arbre, i de la mateixa manera que un os, una vegada s'ha convertit en una flauta, posem per cas. Doncs també és una cosa sense vida, però procedeix de la vida. De la mateixa manera, hi ha molts minerals que avui sabem que són resultat de processos orgànics, que és el que s'anomena evolució mineral en els articles científics.
Mm-hmm. Que bonic. Jordi, abans has parlat d'ecosofia diferenciant-la de l'ecologia. I també ho deia Paniker, o sigui, ho has dit tu, ho deia Paniker, i m'agradarà establir més clarament aquesta diferència, perquè avui dia hi ha molta més consciència ecològica, però en el llibre que ara publiques, Paniker deia que no deixa de ser un business as usual tot el tema ecològic, no?
Sí, la consciència ecològica neix amb molt bona intenció. Posem cap als anys 60 en diversos llocs dels països occidentals, i com un intent de recuperar una cosa que per molts pobles indígenes, per exemple, ja era de sentit comú. Ara bé, el que sí veiem, ja ho veia Paniker aleshores, però cada vegada ho veiem més, és com el poder econòmic i la tecnocràcia, que és el que avui en dia està governant el món, la imposició de criteris tecnològics per damunt dels criteris humans, ètics, etc. El poder econòmic i tecnocràtic s'està apropiant de tot el que podem associar amb l'ecologia i la sostenibilitat. I aleshores, doncs bé, d'això hi ha moltíssims exemples. Veiem que generem molta contaminació i aleshores se'ns proposa el cotxe elèctric. Però el cotxe elèctric, en realitat, si mires els números en detall, resulta que té un impacte tant o més gran que un cotxe convencional. Uh-huh. Aleshores es tracta de vendre solucions tecnològiques que serviran per seguir mantenint la roda de l'economia en diferents sectors, sense, en el fons, canviar el que és essencial, que és on va l'ecosofia, que és la nostra actitud davant de la vida, la nostra actitud davant de la Terra. La nostra actitud davant de la vida també significa la nostra actitud davant de la mort, significa replantejar què fem aquí. I si ens sentim part de cicles interminables de la vida, és una actitud molt diferent que si pensem que som aquí éssers individuals, atòmics, que hem de consumir i competir tant com puguem, que és el que ens predica avui en dia el sistema. Aleshores, efectivament, l'ecologia, que neix com una intuïció del fet que l'ésser humà és part dels cicles de la biosfera, no és només això, però també és part dels cicles de la biosfera, està avui en dia, efectivament, sent la bandera de l'ecologia, està sent agafada per poders que el que volen és augmentar el seu control de la natura i de les persones.
I obtenir més beneficis.
Sí, més beneficis i més poder, sí.
Uh-huh. Per això, com dius, cal una altra relació amb la natura, no tant des del tangible o des del numerable, pesable, fragmentable, sinó des de l'experiència més íntima i espiritual, no? I això enllaça amb una altra pregunta que et volia fer, que és la forma en què mirem el paisatge, no? El podem mirar com un objecte, o el podem mirar des de l'experiència d'una manifestació de la realitat molt més profunda.
Sí, efectivament. És a dir, la diferència de l'ecosofia, tant amb la teoria Gaia científica com amb l'ecologia, és aquesta dimensió de no quedar-se només amb la racionalitat, sinó mantenint-la, anar més enllà a una visió més espiritual. I amb això lliga amb una idea que Paniker també utilitza en el llibre, que és la idea d'anima mundi, que és com els llatins tradueixen una idea anterior dels filòsofs grecs, Plató, per exemple, que és la psique del cosmos, psiche to cosmou. És a dir, per Plató i per molts altres filòsofs grecs, el conjunt del cosmos té una psique. És a dir, té una dimensió mental, té una dimensió de consciència. I, per tant, això es manifesta tot arreu, també en la pedra que tu deies. Però això ens porta a una visió que va molt més enllà de la visió científica, que per la seva pròpia metodologia només es pot enfocar en el que és mesurable, com tu ara esmentaves, no? Descartes i Galileu, quan creen els fonaments de la ciència moderna, una cosa que estableixen és que només és veritablement real el que es pot mesurar. Pes, velocitat, acceleració, diuen, són reals. En canvi, colors, olors i sabors, veritat, bellesa i justícia, són coses subjectives. I aleshores això ens porta a un món ple de xifres, de codis de barres, de control, d'estadístiques, però un món en el qual les qualitats de la vida es van marcint, es van perdent. I aleshores per això és molt important redescobrir aquesta altra dimensió, que ja no està en la dimensió racional, que també la necessitem, evidentment, sinó una dimensió més connectada amb el cor, amb la relació vivencial. I en aquest sentit, doncs, si tu mires racionalment un paisatge, el que pots veure són paràmetres doncs, geològics o botànics o zoològics o el que sigui. Si mires des d'aquesta visió més àmplia, no només perceps la bellesa del paisatge d'una manera artística, sinó que pots arribar entendre la intenció del paisatge. La intenció del paisatge és un terme clau de la pintura de paisatge xinesa. Els xinesos, la cultura clàssica xinesa, inventa la pintura de paisatge mil anys abans de que aparegui a Europa. Ja tenim tractats sobre pintura del paisatge a principis del segle V a la Xina. I una de les coses que es proposa aquesta pintura xinesa del paisatge és copsar la intenció del paisatge. No reproduir-lo de manera geomètrica, com una foto, sinó sentir què està dient aquest paisatge. Que, a més, pot ser una cosa diferent segons el moment del dia, segons el clima, segons si plou o fa sol, etc.
Jordi, per acabar l'entrevista, això que acabes de dir m'ha agradat moltíssim. I ho relaciono amb una frase que va escriure Panikkar, que deia que l'arbre del coneixement ens tempta una vegada i una altra al preu de deixar de banda l'arbre més important, que és l'arbre de la vida.
Sí, això és la frase final de Panikkar en el seu últim llibre, un llibre que va rebre, editat a Nova York, el va rebre pocs dies abans de morir, i un llibre en el que havia treballat molt de temps. I aquesta idea que l'arbre de la vida és més important que l'arbre del coneixement, doncs el que reflecteix és que és el que estem vivint ara. És a dir, tenim una societat, un món en el qual tenim més coneixement i més informació i més dades que mai, però cada vegada entenem menys la vida. Entenem menys la vida de la Terra i entenem sovint menys la vida nostra, la de cada persona i de la gent que ens envolta. I aleshores el coneixement, no seré jo que digui que el coneixement no té valor, al contrari, però encara més valor, encara més prodigi és el fet de la vida, que s'autoregula de maneres, s'autoregula, creix i es desenvolupa de maneres que el nostre coneixement mai no pot arribar a comprendre. Doncs la vida està més enllà del coneixement, això és el que conclou Panikkar, i de la mateixa manera el prodigi de la biosfera està més enllà de totes les nostres tecnologies.
Doncs gràcies, Jordi, per fer-nos entendre que els fruits que cal assaborir amb delit són els més humils i delicats